Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Gairebé tots els dies de la setmana hi haurà un vol directe entre Barcelona i la Xina a partir d'avui. La companyia China Eastern incrementarà fins a 4 vols setmanals la connexió amb el país oriental. El primer vol de la nova ruta ha sortit des de l'aeroport Josep Tarradellas al Prat a mig matí. Per celebrar-ho, la companyia xinesa ha donat un toc especial a l'avió i ha decorat el seu interior amb l'obra de Gaudí. La nova ruta és fruit de l'estratègia d'Aena d'enfortir les interconnexions amb Àsia i coincideix amb el projecte d'ampliació de l'aeroport. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, adverteix que l'aeroport està arribant a la saturació.
L'aeroport està arribant a un nivell de saturació important i que, per tant, l'ampliació comença a ser ja urgent. I aquesta ampliació, com s'ha anunciat amb el DORA d'Aena, tardarem anys a tenir-la, eh? Per tant, hi haurà uns 3 o 4 anys en què Barcelona viurà una mica estressada. També és una oportunitat per Girona i Reus.
I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat a Santa Coloma de Gramenet que el govern espanyol batallarà per aconseguir aprovar una llei que permeti l'abolició de la prostitució. Redondo ha dit que durant un seminari internacional dedicat a analitzar els desafiaments i les resistències per assolir una normativa que pugui acabar amb aquesta pràctica que assenyala vulnera els drets humans. I és que, segons dades del Ministeri, més de 100.000 dones es prostitueixen a Espanya, un 80% de les quals en situació de tràfic y explotación sexual.
Una materia absolutamente esencial para avanzar en la igualdad real de oportunidades y que la prostitución, la explotación de las mujeres, la discriminación radical y absoluta que implica la prostitución y la vulneración de todos los derechos humanos de las mujeres que implica la prostitución tiene que ser combatida en una sociedad democrática y digna.
I Donald Trump ha anunciat aranzels al 100% als medicaments fabricats fora dels Estats Units, una mesura que entraria en vigor l'1 d'octubre. La Comissió Europea, però, recorda en un comunicat que l'acord comercial que va signar amb Washington aquest estiu estableix que els gravàmens d'importació que imposi la Casa Blanca poden ser com a màxim del 15%. I el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat la nova regulació de la zona de baixes emissions. És la segona normativa que aprova el consistori per controlar el trànsit contaminant després que l'any passat el Tribunal Superior de Justícia anul·lés la primera ordenança municipal que era de 2019. La previsió és que entri en vigor al gener amb sancions mínimes de 200 euros.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 26 de setembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Més aviat, tranquil·litat la que hem tingut les últimes hores en moltes comarques i la que encara impera a gran part del país. Sí que els núvols es fan el ronso a la costa i prelitoral i, sobretot, a les comarques que van entre el Baix Empordà i el Maresme. En aquests indrets, fins i tot, al llarg d'aquesta tarda, es produirà algun xafaguet, algun ruixat, com ha passat els últims dies. Extraordinàriament locals, però alguns seran intensos. On més possibilitat n'hi ha d'aquests xàfecs serà entre les Gavarres, el Montnegre i també la comarca del Gironès, cap al sud del Gironès. En canvi, quan més cap a ponent, moltes més clarianes també a l'Alt Pirineu o a les comarques interiors de Tarragona, amb un ambient una miqueta més suau que ahir, però encara amb una temperatura que no acabarà de pujar gaire. Pel que fa al cap de setmana, dissabte més suau, més tranquil, només alguns núvols matinals, i durant el diumenge es carregarà força el cel, però arribarà a ploure poc, sobretot serà a la tarda i cap al sud. Us seguirem a la xarxa.
Doncs aquesta tarda al Connectats parlarem de la situació del barri de les Palmeres al Prat de Llobregat, afectat per l'aeroport. Parlarem amb Germán Casas i Òscar Jurado de l'Associació de Veïns de les Palmeres. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves, la primera de la temporada dedicada a la societat del futur. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Pere Batiste, tercer amb Espanya en el Campionat del Món de tall de barba. Farem un nou viatge a l'interior de la ràdio avui per descobrir què hi ha al tàper de Ràdio Sant Cugat. Repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana i marxarem precisament de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem com sempre, obrint aquesta ronda d'actualitat per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, i dijous es va celebrar la primera sessió del taller de participació ciutadana Pla Local d'Habitatge de Terrassa 2026-2031. Una cinquantena de persones es van reunir en un taller obert a tota la ciutadania, però amb inscripció prèvia. Es va tenir atenció especial a les persones i entitats membres del Consell Municipal d'Habitatge i també hi van participar organitzacions vinculades a l'àmbit de l'habitatge en presència de la ciutat. L'objectiu del taller és elaborar una diagnosi compartida sobre la situació a Terrassa i identificar les accions necessàries per donar resposta a les principals problemàtiques i reptes detectats. Una segona sessió, titulada Taller de Pla d'Acció i Priorització d'Actuacions, es durà a terme el proper mes de novembre. També serà necessària la inscripció prèvia a través de la plataforma Participa Terrassa. El Pla Local d'Habitatge és l'instrument de planificació i programació de les polítiques pels pròxims 6 anys. Aquest pla determinarà els compromisos municipals i servirà com a marc de referència per concertar les polítiques locals amb la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Sergi. I anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha tret a subhasta 4 solars municipals per recaptar fons per a Vimusa, l'empresa municipal d'habitatge. Es tracta d'un lot valorat amb un total de 4,3 milions d'euros que inclou parcel·les ubicades a Can Gambús, a l'Eix Macià i al centre. Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, ha explicat que són terrenys propietat de Vimusa però que no els encaixen amb els seus projectes per construir habitatge públic. Per això, des del consistori, han decidit vendre-s'ho.
No se'ls havia donat mai sortida perquè, tal com he dit, per les dimensions o per la tipologia no ens encaixen, perquè, per exemple, hi ha 16 parcel·les unifamiliars a Can Gambús i nosaltres no fem casetes unifamiliars, i a banda tenen algunes càrregues urbanístiques o no tenim tota la propietat de tot el conjunt i llavors tampoc no ho podríem edificar llavors.
Es poden comprar juntes o per separat i, segons Cortés, els diners es destinaran a les promocions de lloguer social que té en marxa actualment el consistori, com ara Can Gambús 2 o la Roureda. De fet, des del 2019 ha augmentat en un 15% el parc públic de Vimusa a Sabadell i avui dia compta amb 1.700 habitatges de lloguer social.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El primer semestre de l'any vinent començarà la construcció de dues promocions de pisos a Canyadó i al Gorg en col·laboració público-privada de la ciutat de Badalona. Ho ha anunciat aquest matí l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en la presentació dels projectes. Ha dit també que es preveu que les claus es lliurin a partir de mitjans de 2027. En un solar del barri de Canyadó, a tocar del carrer Orient, l'Ajuntament construirà 20 habitatges i un local en règim de concessió administrativa. Això vol dir que les persones que els adquireixin en seran propietaris durant 75 anys i després tornaran a mans de l'Ajuntament de Badalona. Seran pisos amb un preu de compra entre 223.000 i 255.000 euros. Escoltem el Biol.
Aniran d'un preu de 223.000 a 255.000 euros.
Si això ho dividim en mesos durant aquests 75 anys, ens porta doncs, que aquestes persones que compren aquest habitatge per 75.000 és com si estiguessin pagant un lloguer entre 270 euros al mes i 247 euros al mes.
El barri del Gorg, en un solar de propietat municipal al carrer de Progrés, s'alçaran 14 pisos que, en aquest cas, són de propietat indefinida. Estaran valorats entre 291.000 i 316.000 euros. Hi podran accedir famílies amb un mínim d'un fill i uns ingressos màxim de 80.000 euros. L'alcalde ha dit que durant el mandat, que acaba el 2027, es construiran 287 pisos amb promocions de lloguer social, venda i concessió.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa al Prat de Llobregat, per on passa l'actualitat avui? Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'artista i actriu Glòria Feu i l'Associació de Lleure de les Persones amb Diversitat Funcional Disprat Lleure han estat reconegudes amb el Premi Amiga del Prat i el Guardó Josep Maria Vilà, que atorga l'entitat en el tradicional sopar previ de Festa Major. Escoltem Glòria Feu i, per part de Disprat Lleure, Anna Fernández, presidenta fundadora, i Alba Fernández, presidenta actual.
Estic molt emocionada. Sí, perquè no m'ho esperava. Ja sóc molt gran i jo pensava que això ja no em corresponia. Molt bé, estic molt contenta.
Pues per nosaltres és un orgull que s'hagi pensat en una entitat com la nostra, que portem quasi 20 anys dedicat al món del lleure de les persones amb diversitat funcional.
És un reconeixement perquè nosaltres fem moltes activitats, fem cada dia, setmanalment, colònies, casals, fem moltes coses que ells es troben bé i es troben amb els seus iguals, que és el que ens interessa.
El sopar coincidit amb el 70 aniversari de l'entitat, una de les més veteranes del Prat i que manté assenyalant l'esperit fundacional del primer dia.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els castellarencs i castellarenques que ahir dijous al vespre passejaven pel centre del municipi van trobar-se amb una acció sorpresa en forma de videomapping. Projectat a la façana de l'edifici que fa cantonada entre la carretera de Sant Manat i el carrer Sala Boadella, aquest màping, a càrrec de l'estudi de Lluís Campmajor, va representar un edifici en flames per simbolitzar la destrucció que pateix Gaza a mans de l'estat d'Israel. L'autor de la projecció va assegurar que la idea era fer veure al públic què passaria si les coordenades d'un dron israelita s'haguessin equivocat i les bombes caiguessin a Castellà. Durant una bona estona es va projectar a la façana de l'edifici les flames i la destrucció dels bombardejos i va acabar amb la frase al mirall «Tots som fràgils», acompanyat del lema Free Palestine. La representació no va ser anunciada, ja que l'autor va voler que els castellarencs i castellarenques s'ho trobessin per sorpresa passejant pel centre.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
Des de les 7 del matí d'avui divendres, la plaça de l'estació de Sant Cugat es pot escoltar el nom i l'edat dels infants assassinats a Gaza en els últims 2 anys. Un total de 180 persones s'han inscrit de forma voluntària per participar a la lectura dels noms de totes aquestes víctimes, una lectura que s'allargarà fins a les 11 de la nit. De fet, Sant Cugat per Palestina, plataforma organitzadora de l'homenatge, va haver d'escurçar el temps de lectura dels voluntaris de 15 a 4 minuts per donar cabuda a l'allau de santcugatencs que han volgut participar-hi. Des de l'organització han explicat a Cugat Mèdia que, a banda de retre homenatge a les víctimes, aquest acte de dol vol posar nom a les xifres que ens bombardegen des dels mitjans de comunicació. De fet, en aquest prop de 2 anys que fa que dura la guerra a Gaza, es calcula que ja han mort més de 60.000 persones, de les quals 19.000 són infants. Tot i que la idea inicial era llegir el nom de totes aquestes criatures, Sant Cugat per Palestina va calcular que en les 16 hores que dura l'homenatge només es podrien mencionar 10.000 víctimes, de manera que van decidir que durant la jornada d'avui només es llegirà el nom dels menors d'11 anys.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
A El Prat de Llobregat hi ha un barri molt particular que des de fa gairebé 50 anys viu en una situació d'incertesa pel seu futur. Es tracta del barri de les Palmeres, 44 cases construïdes als anys 50 en terrenys cedits al veïnat i que el 1976 van quedar afectats per les servituds de l'aeroport del Prat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Només tres carrers formen aquest particular barri residencial construït a les afores del nucli urbà del Prat de Llobregat. Quan va començar la promoció del barri, els terrenys eren de l'Ajuntament de Barcelona, però anys més tard, AENA els va incloure al Pla Director Aeroportuari de 1976. Això implicava que el gestor aeroportuari podia expropiar els terrenys i deixava les 44 famílies del barri en una situació d'absoluta incertesa. Aquesta afectació també ha forjat el caràcter d'un veïnat que ha hagut de lluitar per aconseguir els serveis més bàsics i que encara ara reivindica ser tractat en igualtat de condicions que la resta del Prat. El creixement del nucli urbà pretenc cap al sud, amb la construcció de l'Eixample Sud, ha apropat els serveis a la zona, però també ha apropat la solució que des de fa anys persegueix el veïnat, ser desafectat per les servituds de l'aeroport del Prat i passar a ser un barri més de la ciutat, o almenys aquesta és la seva esperança. Parlem amb el Germán Casas, president de l'Associació de Veïns de les Palmeres. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també l'Òscar Jurado, que ja és secretari actualment en funcions d'aquesta entitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de res, en quina situació es troba ara mateix el barri de les Palmeres respecte doncs, a aquesta afectació per les servituds?
Pues igualmente que hace varios años. Seguimos afectados. No hay diálogo de momento nosotros con AENA ni que lo sepamos. Estamos a expensas del ayuntamiento, que es el que tiene en principio que reunirse con AENA en muchos aspectos, no solo del barrio, sino... Y estamos a expensas de que... A ver qué sucede, pero si no hay plan director nuevo, es imposible que se toque nada de cómo está.
En aquest sentit, justament avui hem sabut que AENA presentava el seu DORA, el seu document de regulació aeroportuària pels pròxims anys, fins al 31, del 27 al 31. S'anunciaven aquests 3.000 euros d'inversió per l'ampliació de l'aeroport del Prat, que recordem, i també ho anunciava o ho comentava ara el Germán, està sotmès aquesta aprovació del pla director, que també depèn de la Comissió Europea, per tant aquí hi ha una sèrie de tràmits molt complexos, però que en cas d'aprovar-se aquest pla director podria canviar la situació. No sé si aquests anuncis d'ampliació de l'aeroport, aquests anuncis del nou pla d'hora amb les inversions que podrien arribar aquí al Prat, us són favorables, us creen més angoixa de les que ja teníeu? Com ho viviu, això?
A ver, estamos en contra de la ampliación. Lo que sí es cierto es que a lo mejor la ampliación es propicia para que se vuelva a renovar el plan director y podamos nosotros intentar que se desafecte en ese momento, que es la única opción que tenemos. Si hay el plan nuevo plan del aeropuerto, pues es posible que sí pudiéramos tener alguna opción, pero no lo sabemos.
Les negociacions amb AENA les porta, suposo que l'Ajuntament del Prat, no sé si hi ha altres organismes aquí doncs una miqueta ficats, vosaltres hi participeu d'alguna forma, us informen de com van aquestes negociacions?
Absolutamente no, el barrio no contamos para nada. Nosotros la única comunicación que tenemos es con el ayuntamiento y cuando, bueno, un poco ellos quieren, tienen alguna novedad. Nosotros también a veces pedimos, pues, que nos informen. Por ejemplo, pues, escucharéis ahora ruidos y tal. No sabemos qué están haciendo. O sea, nadie nos informa, oye, pues, se va a hacer, pues, como, por ejemplo, hemos escuchado una zona de placas solares alrededor del barrio. Es una especulación. Entonces, nosotros no sabemos nunca lo que se va a hacer. Nosotros con AENA no hablamos, porque AENA siempre nos remite al ayuntamiento. Simplemente, a título personal, pues, yo les envío algunos correos y bueno, y me han contestado el gabinete de dirección de AENA y me ha dado algunas informaciones, que luego hablaremos de eso porque, en fin, ya lo preguntarás y tal, pero nos sentimos, pues, como siempre, un poco ninguneados porque nadie nos informa de nada.
¿Esto cómo os afecta a los vecinos, más allá pues, de esta incertidumbre, no saber exactamente qué pasará con el vuestro futuro? ¿Cómo os afecta el día a día? ¿Qué es el que podeu fer, el que no podeu fer? Supongo que esteu de mans lligades, ¿no?, al final.
Sí, sí, o sea, llevamos muchos años, yo llevo aquí ya prácticamente casi 40 años y tener la inseguridad de que qué narices va a pasar con el barrio, sobre todo lo que dije en su momento, la herencia que les voy a dejar yo a mis hijos, una casa afectada que el día de mañana, o sea, no sé el valor que va a tener, o sea, incertidumbre. O sea, lo que queremos es que esto se solucione de una manera o de otra, pero que se solucione.
Recordem que això no és que sigui un barri il·legal construït de forma il·legal, això està fet amb totes les regles de la llei, no diguéssim, però que està afectat per una cosa posterior a que s'ha construït. Això suposa que també us dona impotència de dir, és que nosaltres ho hem fet bé.
Es que el problema está en que llevamos casi 50 años con esto, entonces estamos en el 2025, o sea, es impensable mantener esta situación, que lo que hace es que el barrio se va degradando porque no hay inversiones. O sea, el ayuntamiento miente cuando dice que ya hace lo que le manda la ley. No, tiene que estar más por nosotros. De hecho, estamos en conversaciones con abogados, los mismos abogados que le han dicho al ayuntamiento que efectivamente tiene que ponerse las pilas con el barrio de las Palmeras. Entonces, nosotros tenemos una reunión el 30 de septiembre y esperemos que el ayuntamiento nos diga, oye, pues teníais razón y vamos a pues, por ejemplo, hace poco nos pintaron aquí unas rayas que delimitan los parkings que llevan 40 años sin repintarse. Entonces, claro, son cosas ya que dices, a ver, somos un barrio de segunda, de tercera y vamos bajando de división, ¿o qué? Porque es que son muchos años. Y bueno, vas allí a las reuniones y nos dicen que ya hacen lo que pueden, que tal y como, ¿no? Se exoneran, ¿no?, de cualquier culpabilidad, y yo creo que el ayuntamiento tenía que meterse más con nuestro caso.
Un dels exemples, per exemple, tenim just aquí darrere, no?, en aquesta placa que indica el barri, que està, doncs, caiguda, etc.
Se degrada. Todo se degrada y nadie... Tienes que estar enviando mensajes, oye, tenéis que cortar esto, tenéis que... Tenemos ahí una tapia que se desmorona, que es de los años 70, cuando había aquí un depósito municipal de vehículos, y nadie ha tocado nada. Bueno, de hecho, se va cayendo por la acción del tiempo y de la gravedad, se han caído trozos de esta tapia y pueden caer sobre un niño o sobre un animal o una persona y hacerse mal. Entonces, claro, o sea, son cosas que había que estar con una proactividad vigilando, pues como en el resto de barrios del Prat.
No ha canviat aquests 50 anys la situació del barri, no?, respecte a aquestes servituds de l'aeroport, però sí que ha canviat la fesonomia, almenys les vistes d'aquest barri, no? Fa uns anys sí. Aquí teníeu, doncs, més camps, més d'allò, i a partir d'ara teniu edificis. El creixement de la ciutat cap al sud, l'Eixample Sud, això més enllà, doncs, de, per exemple, aquests accessos al barri que es van fer doncs, fa uns pocs anys, us ha beneficiat d'alguna manera el fet que la ciutat s'apropi al barri de les Palmeres?
Sí, el gas natural lo hemos traído o ha venido gracias a que está más próximo a lo que es la vivienda, pero es que ahora tenemos un problema que está añadido, es la, como has dicho, el ACA dice, según el ayuntamiento, que esto es una zona inundable. Cuando el año pasado cayó una tromba de agua, se inundó todo el Prat y aquí cayó, pero no tanto como en el Prat. O sea, pero nosotros estamos afectados por el ACA ahora. O sea, son cosas nuevas que van surgiendo que siempre, cuando ves que algo va mejorando por un lado, te empeora por otro.
I aquesta afectació per zona inundable, què implica al barri? Imagino que potser prendre algunes mesures per evitar la inundabilitat. En tot cas, a qui li tocaria fer-les?
No, el problema es que debido a esto dicen que el tema de desafectación está un poco más complicado. Porque según el ACA deberíamos tener las viviendas un metro y medio por encima de lo que están ahora. O sea, cosas que...
Bueno, a la altura del nuevo distrito, sí. Precisamente, o sea, este distrito lo elevaron y nosotros ahora quedamos por debajo. O sea, esto es una ventaja para los accesos, ya no te embarras cuando llueve y tienes que pasar por un campo como antes, porque no había ni aceras, no había ningún tipo de acceso a las Palmeras a pie, era solo el cansilet, el camino este y nada más. Entonces nos ha beneficiado en esto, pero nos ha perjudicado porque esto hace que nos embotelle.
Nos han metido en una olla.
Clar, jo tenia preparada una última pregunta que ara l'hauré de reformular, perquè jo us preguntava si ara fa 49 anys d'aquesta afectació, l'any vinent es complirà el 50, si trauríeu xampany per celebrar que s'acaba d'alguna forma aquesta servitud, si ho veieu a l'horitzó, la possibilitat de que això canvi, m'ho esteu pintant una miqueta negra.
El 30, me imagino que nos van a decir el tema de lo de l'ACA y alguna novedad que, según parece, tienen ellos que consultar con AENA y demás. No sé, porque yo cada vez que nos reunimos con el ayuntamiento, aunque nos llaman y demás, casi siempre salimos con la sensación de que no nos han dicho nada nuevo. O sea,
aquest 30 de setembre, per posar en context de l'audiència, teniu una reunió amb l'Ajuntament.
Sí, con el alcalde, bueno, con el alcalde, con la alcaldesa, en este caso, para informarnos de la última reunión que tuvimos, que hablamos de l'ACA y otras cositas, pero en principio veremos a ver qué nos dicen nuevo, pero como siempre me temo que nos van a poner excusas, pero que al final veremos a ver cómo está.
Doncs aquest barri de les Palmeres, que viu des de fa anys doncs, amb aquesta incertesa, pràcticament 50, l'any vinent es compleixen 50 anys d'aquesta incertesa, que, com dèiem, no és una incertesa fruit doncs, de que hagi aparegut el barri de forma il·legal, sinó que s'hi van trobar, va ser una cosa sobrevinguda, amb un barri que era un barri totalment legal construït als anys 50. Doncs Òscar Jurado, secretari en funcions de l'Associació de Veïns de les Palmeres, moltíssimes gràcies i bona tarda per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també Germán Casas, president, actual president de l'associació. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Més enllà d'això, i ara que parlàvem també d'aquesta ampliació de l'aeroport, Aena ha anunciat que l'aeroport del Prat comptarà amb una inversió de 3.000 milions d'euros per finançar l'ampliació de la infraestructura. Es tracta de la partida més gran dels 13 milions d'euros en inversions que la gestora aeroportuària ha previst al tercer document de regulació aeroportuària, el DORA 3, per als anys 2027-2031. L'anunci suposa posar negre sobre blanc una xifra que ja estava pactada des d'aquest estiu entre els governs espanyol, liderat per Pedro Sánchez, i el de la Generalitat amb Salvador Illa. Si bé aquesta partida representa més d'un quart del global d'inversions previstes per Aena al conjunt dels aeroports espanyols, la seva materialització no està assegurada, ja que l'ampliació del Prat, i ho dèiem abans de l'entrevista, està sotmesa a l'aprovació d'un pla director que en aquest cas requereix del vistiplau de la Comissió Europea i, per tant, podria no donar-se dins del termini previst en aquest futur d'hora 3. Per tant, aquestes inversions d'uns 3.000 milions d'euros que es van anunciar per part d'Aena estan encara en l'aire, mai millor dit, doncs per l'aeroport del Prat. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta explicació d'una mica de què és el barri de les Palmeres, també de quina situació es troba actualment i amb aquesta incertesa pel seu futur. Moltes gràcies, Carme.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui arribem una mica abans al nostre espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que precisament estrenem com a últim divendres de mes amb els joves. Joves dels diferents municipis del Connectats, avui saludem a l'Aldo Reyes, que és químic, i el tenim al Prat. Aldo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, amb molta calor avui. Sí? I esperant ja per començar les festes majors.
Ah, clar, vosaltres esteu ja a punt, eh? Vinga,
avui mateix.
Doncs també saludem a l'Ainhoa Pineda, que és estudiant de Dret i Ciències Polítiques, i la tenim a Castellà. Ainhoa, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Tu t'estrenes, no?, amb nosaltres avui?
Sí, exacte, em fa molta il·lusió.
Doncs vinga, nosaltres també celebrem que anem sumant més adeptes a la tertúlia de joves. I a Sant Cugat ens acompanya l'Oriol Gromina, que és tècnic de ràdio i té moltes aficions que avui segurament que l'ajudaran a fer una reflexió sobre aquest futur que no sé si veiem o no veiem a l'horitzó. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs jo us explico. Avui us volem traslladar als joves una pregunta que ja vam fer fa uns dies als nostres tertulians sèniors. I la pregunta, diríem que és complexa, perquè partint de la situació actual, doncs dius, home, què vols que digui, no? Com serà el món el 2050? I això ho fem a propòsit de l'últim llibre del veterà periodista Fernando Jauregui, on teoritza sobre com estarà el planeta d'aquí a 25 anys. Començarem pel que seria el final de tot, és a dir, amb una conclusió. Ell, la primera afirmació que fa és que la societat només pot anar a millor. Això diu en Jáuregui. M'agradaria saber, ara, abans d'entrar en l'anàlisi, la vostra opinió, la vostra visió sobre aquest futur. Vinga, vols començar, Aldo?
Sí, sí, començo jo.
Vinga.
Aviam, comparteixo l'optimisme. Comparteixo l'optimisme de l'article en general i suposo que del llibre. Penso que es pot millorar. Penso que es pot millorar molt. Penso que no serà tan catastròfic com altres vaticinis que es mencionen a l'article, no?, que es fan. Però sobretot penso que a nivell social es pot fer, almenys a l'entorn que tenim ara, una millora molt contundent a nivell de valors i en general a nivell d'humanitat.
Ainhoa?
Sí, jo també. L'optimisme el comparteixo, per descomptat. Jo crec que estem en un moment de canvi, però que ens en sortirem, que no és la primera vegada que hem de lluitar per anar millor com a societat. I jo, sobretot, volia afegir que espero que sigui un món bastant personal. És a dir, que ens deixem una mica de màquines, de pantalles, que tornem a les relacions i que tots junts creixem.
Que recuperem l'humanisme, no?
Exacte.
Mira que bé. Ho celebro. Oriol, com ho veus?
Jo no sé si tan optimista.
No, però ja està bé, home, és no, que sí, si no, sí. Al final no farem tertúlia.
Pues no sabria què dir-te molt. O sigui, jo espero que sí que vagi a millor, però veient una mica cap on estem anant últimament, igual ens costarà més del que ens agradaria. Igual s'ha de treballar molt.
O sigui, s'han de produir molts canvis, no?, per redreçar el rumb.
Perquè ara sembla com que estem en una època de canvis i estan a venir molts canvis, però alhora també sembla com que en algunes coses també estem tornant enrere.
Ja. Mira, si us sembla, començarem pel tema de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. Jáuregui aposta per una mirada optimista de la tecnologia, però aboca per fiscalitzar la IA i evitar que tingui carta blanca. També diu que la vida quotidiana en el 2050 estarà regida per robots, però confia a que mai prenguin el control absolut sense intervenció humana. Aquí hi hauria molta tela per tallar. Quina és la vostra perspectiva? Coincidiu o no amb l'autor? Com ho veieu vosaltres? Vinga, qui vol obrir foc?
Bueno, començo jo, si voleu.
Ah, vale, vale, sí.
Vinga,
no, perfecte, no, endavant.
Ah, vale, gràcies. Bueno, jo primer de tot espero que l'autor tingui raó i que el món no estigui dominat per robots, com he dit abans, sinó que les relacions personals continuïn predominant. I també el que espero és que aconseguim, doncs, com establir una IA que sigui realment, doncs, ètica, sense que hi hagi res darrere, no? Perquè ara es parla moltíssim de qui fa els algoritmes, si estan condicionats, si hi ha alguna manera de millorar-los, doncs que arribem a un moment en què dominem totes aquestes parts i que sigui un mitjà segur que podem utilitzar i que sigui un complement que al final ens ajudi en tot el tema ciències, medicina, perquè pot ser un aliat molt bo.
Aldo?
Sí, més o menys vaig per aquí, jo també, la meva opinió. Considero que sobretot s'ha de posar la persona al centre, no? És veritat que sembla com si això fos en un futur molt, molt llunyà i no crec que sigui així. Jo crec que ja tenim molts aspectes de la nostra vida no dirigits, però sí condicionats per la presència d'un robot. Mòbil, ordinador, connexió a internet, que, bueno, no és un robot, però pot entrar dintre del tema digital. I sobretot el tema de la intel·ligència artificial, bueno, és un tema molt profund i que a vegades fa por per la transformació que porta, pels canvis que comporta a nivell social, de feina i tal, però la intel·ligència artificial realment ha existit des de fa molt, perquè ha passat d'una forma molt més precària. Al posar-la a un ús més domèstic, com plataformes de mòbil o de chat GPT i coses d'aquestes, fa com una mica més de por, però realment la transformació que porta una intel·ligència artificial controlada i validada pot ser molt positiva.
Després parlarem d'aquest control. Oriol.
Jo crec, o sigui, és veritat que, o sigui, el món, o sigui, no es queden tants anys, jo crec que perquè veiem un món no dominat per robots, òbviament, però sí molt més digitalitzat del que estem ara. I A més, la tecnologia avança molt ràpid, cada vegada més ràpid. I com deia el company, o sigui, ja estem, no són robots com a tal, però sí que ja a la nostra vida tenim semirobots i hi ha moltes feines que abans es feien amb persones que ara estan en màquines per cada cop produir més, que cada cop, doncs això, feines que igual també que requereixen més físic o més treballs més mecanitzats són molt fàcils de substituir per robots.
Perquè el tema del control i la regulació, aquí estem tocant un tema sensible, no? Perquè qui decidirà els límits ètics i legals, per exemple, de la IA?
Pues bona pregunta. Igual s'hauria de fer un consell de gent de molts tipus, de gent amb moltes ideologies diferents o alguna espècie un consell de savis de la IA, perquè vegin cap on es pot portar això. Perquè sí que és veritat que si no es regularitza, bueno, és com tot, que es pot utilitzar bé, però també es pot utilitzar malament. I ja s'està veient avui en dia amb tot el tema de fake news, que és superfàcil de fer vídeos falsos, cada cop és més difícil de saber si són fets a mi o no, i això anirà més.
Com ho veieu vosaltres, Ainhoa?
Bueno, jo crec que ara que fa 80 anys, no, la situació sembla una mica 1945, amb la ONU, amb els drets humans, vull dir, ja hem passat per aquest moment i ja hem aconseguit, doncs, pues, posar-nos d'acord, no? Potser, doncs, repetir això, que les grans organitzacions que ajudin, que facin investigació en els centres d'investigacions, els experts, que intentin tots, doncs, buscar una solució i al final, parlant, jo crec que ens entendrem i que podem fer realment un bon ús.
Aldo. No us espereu, que jo us doni pas. Sí, sí. De fet, la tertúlia, podeu intervenir en el moment que vulgueu. Aldo, vinga.
Evidentment, o sigui, coincideixo amb els companys en el sentit de que fa falta una regularització d'això, fa falta una policy, que es diu, no? Un marc legal i ètic, sobretot ètic, que permeti, no?, una optimització de l'ús d'aquestes eines, perquè és que al final intentar frenar aquest tipus d'evolució, aquest tipus d'avenç, és lluitar per res, perquè acabarà passant, no? Però clar, s'ha de fer d'una forma canalitzada, d'una forma consensuada, s'ha de tenir en compte que hi ha molts interessos darrere, no? A nivell d'investigació internacional, a nivell de grans potències econòmiques, a nivell de grans empreses que els hi convé o no els hi convé.
Precisament per això que tu comentes, Aldo, precisament per tot això que tu ara estàs comentant, jo us preguntava per qui decidirà, no? Perquè es decidirà en funció dels interessos que tu ara estaves esmentant?
Home, mira, casualment el tema, jo per la feina la que tinc jo, la feina que tinc jo, doncs sé que ara mateix s'està treballant en temes de regularització de a nivell europeu, sobretot, de la implantació de la intel·ligència artificial, bueno, d'eines basades en intel·ligència artificial en certs sectors. Logística, sector del transport, també en certs avenços, com comentava l'Eina, que pot ser molt interessant en medicina i tal, però sí que és veritat que s'ha de fer molt sectorial, no pot ser. Ara mateix no tenim la capacitat per fer una bíblia, per dir alguna forma d'utilització, perquè és molt complicat.
Sí, sí. Un full de ruta vindria a ser la bíblia, per aquells que no segueixin.
Correcte.
Sí, sí, sí. Perquè així a grans trets la pregunta vindria a ser fins a quin punt la intel·ligència artificial i els robots ajudaran a millorar la vida humana o fins a quin punt representen una amenaça. Per concloure en aquest àmbit de la tecnologia i tal.
Pues tot depèn de les intencions dels que els creïn, jo crec.
Però cap a on apuntes tu?
És que...
No saps quines intencions tenen, no?
No, perquè hi ha mil pel·lícules també de ciència-ficció, de robots i tal, i la gran majoria tampoc és que siguin molt optimistes. Saps? O sigui, que sí, òbviament és pel·lícula i és ciència-ficció, però també moltes vegades hem vist pel·lícules de ciència-ficció que pensàvem que eren ciència-ficció i al cap d'uns anys, doncs, ha acabat sent pues la pel·lícula s'ha acabat tornant en realitat, més o menys.
Sí, però jo, per exemple, jo me'n recordo que 2001 Odissea a l'espai i els cotxes havien de volar i encara estem a...
Sí, no volen els cotxes, però tenim drons que fan barbaritats i
sí, això sí.
Funcionen sols pràcticament, i ara amb la IA encara més.
Sí, sí.
I els cotxes, de fet, també funcionen sols. Un cotxe sense conductor...
Sense conductor, sí.
Heavy.
Sí, sí. Ainhoa.
Jo recolliré el tema dels sectors. La veritat que crec que pot ser un molt bon aliat a sectors, pues, tot el tema de ciències, logística, i que ens pot ajudar moltíssim, però crec que a nivell general avui dia és una amenaça, perquè no sabem controlar-la, ens estem avançant tecnològicament el que es fa ètica i legislativament, i hem d'aprendre doncs, a convivir i utilitzar-la on cal, i pues, o prohibir-la o regularitzar-la urgentment on cal fer-ho.
Mm-hmm.
També crec que a mesura que es vagi implementant més la IA, cada cop hi haurà més problemes a nivell d'energia elèctrica, perquè la IA
consumeix molt
i ja s'està veient últimament que la red està saturada, o això es diu en algunes notícies que han sortit recentment. Llavors també s'hauria d'avançar molt en aquest sentit, no només amb IA, sinó a nivell de pues, aconseguir fonts d'energia més òptimes, més netes, millorar tota la comunicació, tota la infraestructura d'energia, i això està una mica envellit, crec.
Mm-hmm.
I de refrigerar també aquests superordinadors, que això també serà un problema.
I si no, limitar-la o... ara com ara,
Sí, sí.
Per usos realment necessaris, no? Com parlava i apuntava la Ainhoa, o bé per a investigació, sí, sí. O bé per salut, o sigui, per qüestions que beneficin a la societat en general. Si parlem precisament de la població, de demografia, de sostenibilitat, de salut, en aquest article en Jauregui afirma que hi haurà un gir bastant bèstia demogràfic, perquè suposarà que el 35% de la població de la Unió Europea tindrà més de 65 anys, i també apunta que la qualitat de la sanitat serà un repte, i qui tingui diners podrà decidir com serà el seu fill, naixent exempt de contraure segons quines malalties. Jo us pregunto, una població més envellida, com haurien de canviar aquests sistemes de salut, de pensions i de treball perquè sigui just i sostenible?
Pregunta difícil, eh?
Sí.
Complicat, no?
quasi que era més fàcil lo de la IA.
Sí.
No, bueno, la meva opinió és que la pregunta en si ja denota una insostenibilitat molt gran.
Uh-huh.
No, amb els sistemes i les eines i la infraestructura que tenim avui dia, és impossible mantenir qualsevol comunitat amb una comunitat que objectivament genera poc a nivell de feina, per dir-ho d'alguna forma, però que consumeix bastant i que requereix una atenció més que merescuda i molt específica, no? Com en l'exemple de la sanitat. Crec que la pregunta en si ja denota molta insostenibilitat.
Sí, estic d'acord.
Ainhoa, vinga.
Sí, a veure, jo crec que la clau és ser més eficient, no? És dir-ho molt fàcil, pues, fer més amb menys recursos, i aquí és on entra pues, tot el tema tecnològic, tots els nous protocols, però clar, és el que diuen els meus companys, que dir-ho doncs, sembla fàcil, però ja fer-ho... executar el pla per ser més eficients, jo crec que és un repte molt complicat i que els joves hem de ficar-nos mans a l'obra.
Però això serà una feina on els polítics tindran molt a dir. Vull dir, aquí les polítiques seran molt importants.
Sí, no? Exacte.
Clar, també ens hem de preguntar per què tenim una població tan envellida. O sigui, jo veig la gent de la meva edat, de 27, 28 anys... que ningú vol tenir fills, pràcticament, perquè si no tens ni per viure tu, com tindràs per mantenir un nen?
Clar, aquí jo crec que entren també factors econòmics, però també sociològics, perquè hi ha molta gent de la nostra edat que sí que en té diners, però prefereix doncs, viatjar o tenir una vida com més excitant, no?, que amb el que seria amb un nen.
Clar,
que doncs, limiten aquest sentit.
Sí.
Exacte, llavors jo crec que és un tema bastant difícil i que els polítics tindran molt a dir, però sobretot si hi ha un consens i hi ha plans a futur. És a dir, no podem fer plans de sanitat o de treball a 4 anys vista, sinó l'hem de fer a 20 anys vista, tenint en compte doncs, tot el que passarà, les tendències que hi ha demogràfiques, i avui dia això sembla complicat.
Sí, però per exemple, un exemple molt bàsic perquè s'entengui una mica el que suposaria el tema de les polítiques. Quan la població a Catalunya i a Espanya doncs, era de tenir criatures i criatures i criatures, clar, el que es tendia a fer doncs, eren escoles, llars d'infants, hospitals per suposat, perquè clar, augmentava la població, però també augmentava en una franja d'edat molt concreta. Si aquesta població es va envellint, en comptes de crear escoles, haurem de crear centres de dia, centres per a la gent gran, ampliar doncs, alguns departaments dels hospitals més centrats en la població.
Aquestes infraestructures també necessitaran gent, o sigui, jove no, però gent que estigui en edat de treballar. O sigui, tothom, d'on treus la gent, saps? No hi haurà treballadors. Qui cuidarà els avis si no hi ha ningú que es pugui cuidar?
A veure, més reflexions.
Sí, correcte, coincideix. O sigui, el tema és l'evolució que portarà, no? La societat, sabem que l'evolució de la societat ha de comportar també una adaptació de tot, d'absolutament tot el que ens envolta. Parlem de que, bueno, persones amb poder polític, que no és el mateix que polítics, persones amb poder polític hauran de prendre decisions, doncs la reflexió que jo faria aquí molt de fons és per això hem de votar bé, per això hem d'informar-nos i hem de saber quan estem votant quina és la responsabilitat que tenim. I coincideixo totalment amb l'Ainhoa que l'evolució de la societat comporta un exercici i una feina de prevenció, de planificació a, ella ha dit 20, doncs 20, 30, 40 anys vista.
Ainhoa.
Sí, exacte. Jo totalment d'acord, sobretot amb el tema de la diferència entre poder polític i polítics. Crec que és molt important que, doncs, que qui de veritat pugui prendre decisions doncs, faci un pas endavant, i sobretot nosaltres, que tenim l'última decisió de totes, que és escollir qui té aquest poder, doncs que ho fem amb responsabilitat. Totalment d'acord, no tinc res més a dir.
De fet, els joves sou els que heu de fer el pas endavant, diríem que en tots els àmbits, no? Perquè sou el futur, el que acabarà creant doncs, el futur que serà el vostre present, no?
Sí.
Sí, però i aquí hi ha una cosa amb què jo no estic d'acord, perquè ara està molt de moda aquesta frase, no? De tots els polítics, dels joves, però jo crec que hi ha d'aquí un diàleg bastant intergeneracional, perquè no podem posar en mans dels joves tot el que ells no estan fent. Perquè, clar, els joves encara estem arribant, ens hem de formar, hem d'arribar, i aquí perdem uns quants anys que són indispensables ara mateix.
Estaríeu d'acord?
Sí.
O sigui, que no recaigui tota la responsabilitat en vosaltres.
Sí, ha de ser una responsabilitat compartida i sobretot pues, una fusió, no?, d'energia i experiència en aquest cas.
Al final també els grans poders del món no són joves precisament, i igual viuen pels seus interessos i els joves no els importen tant, saps? O sigui, ells no viuran el que viurem nosaltres d'aquí 50 anys.
Mm-hmm. Si parléssim de canviant d'àmbit de qüestions econòmiques, geopolítiques, en Jauregui apuntava la Xina, i això no és cap sorpresa, que ja està liderant el món, i que aquest lideratge doncs, encara podria intensificar-se una mica més. El 2050, les desigualtats entre països, hemisferi nord-sud, dins dels països, entre més rics i més pobres, entre grups, per diferència de raça, gènere, seran més grans o hi haurà la possibilitat de reduir aquestes diferències? Perquè aquí també hi ha l'apartat de la política, també tindrà molt a veure, no? Però com veieu totes aquestes qüestions a...
Jo crec que gran... les possibilitats de reduir estan, però dubto molt que ho passi així. O sigui, jo crec que les distàncies augmentaran bastant.
Sí, la tendència actual és aquesta, sí. Coincideixo. La tendència actual és una polarització a tots els nivells, social, econòmic, de la societat. Evidentment, no? com comenta el company, hi ha la possibilitat de... No sé si revertir, però si més no ralentir aquesta polarització, però si la tendència és la d'ara, tard o d'hora, això acabarà agreujant-se.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, per exemple, anem als temes de la migració, inversions en països estrangers, com pot ser a l'Àfrica. Ara mateix la tendència és la contrària, no? Els partits, doncs, s'estan protegint, el tema de la inseguretat, estan fent un discurs de tancament, en comptes de dir, doncs, anem a invertir en Àfrica, anem a apostar pel futur allà, per fer una regió igualitària. Llavors això ja està creant més diferències, que la tendència és la que és.
Sí, la tendència serà... bueno, de fet, ja hi és aquesta tendència. Una concentració de la riquesa encara més?
Sí, 100%.
Ho tens clar?
Sí, jo crec que sí.
O sigui, cada vegada seran menys mans les que acumulin aquesta riquesa i el poder alhora, no?
Sí, bueno, al final els diners és poder. O sigui, el món es regeix pels diners, jo crec.
Mm-hmm.
Sí, a més, ara estem en un moment que el món com canvia molt ràpid i clar, si sempre els que tenen poder sempre agafen la primera ola, doncs si cada cop passen més oles, no diguem, doncs cada cop anirem més enrederits. Com la, per exemple, la bretxa digital, no? Si ens pugem a la bretxa digital al primer món i al tercer no, ja quan nosaltres estiguem parlant d'IA i ells comencin a tenir, doncs, per exemple, accés a la wifi doncs, estable, hi ha una diferència que és brutal i amb això es multipliquen tot.
Uh-huh. I si parlem de drets humans, abans, al principi de tot, apuntava la Ainhoa un futur una mica més humanista, no? Estem veient com està la situació actualment. Penseu que de cara al futur millorarà aquest respecte pels drets humans, tenint en compte tots aquests moviments, aquestes migracions, aquesta crisi climàtica que també provocarà que hi hagi persones refugiades climàtiques? Com ho veieu?
Hem de ser optimistes, no? Hem de creure. Hem de creure i això pot ajudar-nos a fer les coses. És veritat que al llarg de la història doncs, sempre ha anat evolucionant a millor, no? En el tema de drets humans i sempre tenim una referència en el passat. El problema que jo crec que tenim ara actualment, joves i no joves, és que ara mateix potser la lluita no és per aconseguir més, sinó per no perdre més.
Per respectar-los.
Mm. Exacte, per mantenir-los. Per mantenir-los. I moltes vegades, i això sí que crec que és un problema que certs joves, certa part, diguéssim, de la població jove, està desinformada en saber què són els drets, com s'han aconseguit, per què he de protegir-los. Doncs jo crec que aquesta és una mica la perspectiva ara. Més aviat intentar mantenir que no guanyar.
Sí, està en el punt on estem. Jo crec que mantenir ja és ser optimista.
Mantenir és ser optimista, imagina't,
bueno, sí,
com està el
que
panorama.
Sí. A mi em fa por una mica també que tornem a una espècie de mitjana moderna, saps?
Com seria aquesta de mitjana
moderna?
Bueno,
no sé, com retrocedir moltíssim. Sí, després de l'edat antiga, que es van avançar moltes coses, doncs ara doncs, tornar una mica... Sí, no a nivell tecnològic, però sí a nivell de drets humans, igual, o de... Sí, no sé.
Què us faria por de perdre com a drets humans? Quins drets us farien por? Difícil?
Sí, complicat.
És complicat?
Sí.
Tots els que tenim, o sigui...
Jo crec que, sobretot, s'està perdent moltíssim la llibertat d'expressió. Però ja no per la censura directa, com podem veure ara als Estats Units, sinó en general ja hi ha com molta disputa de què es pot dir, què no, que això ho he dit allò, això he dit, tens d'anar amb molt cuidado tothom. No sé, hi ha com un ambient molt tens, que al final la llibertat de pensament, de la teva ideologia, els teus sentiments, no, no pots expressar depenent l'ambient on estiguis, per si s'enfada el jefe, s'enfada no sé qui, llavors aquesta llibertat d'expressió jo crec que és la que em fa més por de perdre.
I el dret a l'habitatge?
Aquest està perdut ja.
Aquest ja no el compto.
Ja heu perdut aquest dret?
Quasi, quasi. Almenys aquí a Sant Cugat, sí. No sé com està el Prat i tal, però...
No, no gaire millor. No gaire millor a nivell general. Sí, sí que hi ha iniciatives, no? I hi ha moviments que es manifesten això, però jo crec que és un problema generalitzat, sí, en tot el país i en totes les grans ciutats, molt accentuat.
I el dret a l'educació?
Sí, jo també ho lligaria una mica amb la llibertat d'expressió. Perquè ara a l'escola està molt condicionat tot, el que es pot dir, el que no, el que pot fer, el que no. Els llibres de text tenen, doncs, una redacció determinada, no? Tot està com bastant mirat, bastant condicionat, i no es deixa llibertat de càtedra de que un docent, que al final és una persona professional, pugui ensenyar als nens i pugui, doncs, avançar i ensenyar el que ell creu.
Està tot molt sistematitzat, no?
Sí, exacte.
Igual que el dret a la informació, també. Què passarà amb la informació que rebem? I també està supercontrolada, suposo. Si ha...
Home, però no s'ha alliberat la informació amb l'arribada d'internet, de les xarxes i tot això?
Sí.
S'ha democratitzat.
Però alhora també... com massa, saps? O sigui, no sé com explicar-ho, però sí, no sé. O sigui, també, com que hi ha més inputs, també és més fàcil... perdre el punt aquest crític i perdre, o sigui, creure el primer que veus i entrar en... això, sí.
Acabem com hem començat, a veure si després d'aquesta estona de conversa continueu mantenint-vos en l'optimisme, seguiu optimistes de cara al futur. Molt ràpid que tanquem. Ainhoa, sí o no?
Sí.
Jo sí, totalment.
I l'Aldo també, no?
Sí, sí, indiscutiblement, sí.
I tu, Oriol, mig.
Jo diré que sí, també.
Ah, també?
Esperem que sí.
Estem convençuts.
Si no, malament.
Molt bé, doncs un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Que tingueu molt bon cap de setmana i fins a la propera, que vagi molt bé.
Igualment,
adéu.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Emma. Ràdio Sant Cugat. Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. You wonder why you met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Despite what they'll say, it wasn't you. We hit the truth. Faced the storm of the fell from the wall. But nothing was left where they hung.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Des de les 7 del matí a la plaça de l'estació de Sant Cugat es pot escoltar el nom i l'edat dels infants assassinats a Gaza en els últims dos anys. Un total de 180 persones s'han inscrit de forma voluntària per participar a la lectura dels noms de totes aquestes víctimes. Una lectura que s'allargarà fins a les 11 de la nit. De fet, Sant Cugat per Palestina, la plataforma organitzadora de l'homenatge, va haver d'escurçar el temps de lectura dels voluntaris de 15 a 4 minuts per donar cabuda a l'allau de santcugatencs que hi han volgut participar. El ple de l'Ajuntament de Sant Cugat té des d'aquest divendres 26 de setembre un nou regidor d'En Comú Podem. És Juanma Cayuelas, actual representant del grup municipal al Consell de Barri de les Planes i que substitueix a la fins ara regidora Aina Balada, que va renunciar al seu càrrec en el ple municipal de juliol. Es tracta d'un canvi fruit de l'acord al qual van arribar els comuns i Podem per concórrer plegats a les darreres eleccions municipals. El ple municipal de Sant Cugat, que s'ha celebrat aquest divendres, ha donat llum verda de manera provisional a les ordenances fiscals del 2026, que inclouen canvis destacats a l'impost sobre béns immobles, l'IBI, i a la taxa de residus. Per una banda, l'IBI s'incrementarà al voltant d'un 2,4%, mentre que la pujada de la taxa de residus s'enfilarà fins a un 25% més amb l'entrada en vigor plena del nou servei de recollida i tractament de residus. El punt s'ha aprovat gràcies als vots del govern, Junts i Esquerra. També el ple s'ha compromès unànimament a que l'Ajuntament revisi els parcs infantils de Sant Cugat per assegurar l'existència d'espais d'ombra sòlids i permanents, tant d'arbrat com d'estructures. Fruit d'una moció institucional, també s'ha aprovat revisar els refugis climàtics de la ciutat per millorar alguns perquè estiguin adreçats a la infància. Per fer-ho, s'ha acordat que el govern municipal tingui el compromís de tenir en compte en el pressupost de 2026 la viabilitat d'aquestes propostes i projectes. I per acabar, l'EMD de Valldoreix haurà de retornar 25,9 euros a cada usuari de la piscina del complex esportiu. És una mesura per compensar l'endarreriment en els treballs de millora del voral, que ha mantingut l'equipament tancat 25 dies aquest mateix dijous a Reobert. El compromís és fruit d'una moció del PP a la Junta de Veïns de setembre, que ha rebut els vots favorables de Junts i Vox. El govern, Valldoreix, Plural, Esquerra, PSC i CUP, però ha votat en contra perquè tenia la intenció d'aplicar una compensació diferent. El 100% pels usuaris que només usin la piscina i 25% dels que usen la resta.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Tingui 3 minuts de la tarda, reprenem aquest Connectats de divendres i anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. A banda de les aturades habituals on divendres a la tarda que hi són, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes, que la veritat és que van carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, volem comentar diverses incidències. Per exemple, un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès, en sentit nord, l'accident, en sentit Girona. De fet, els vehicles són al voral de la via, no tallen carril, però hi ha aturades, uns 3 quilòmetres, entre Cerdanyola del Vallès i Barberà, en sentit nord, sentit Girona. De fet, en direcció contrària, en sentit sud, també hi ha aturades intermitents de 5-6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. A més, a l'AP7, a Subirats, hi teníem un accident, en principi ja resolt, però queden aturades d'uns 3-4 quilòmetres el tram de Gelida. Això té, bé, a l'AP7, com dèiem, sentit sud, sentit Tarragona. I a més, parlem de problemes als túnels del Garraf, a la C32, un vehicle avariat a l'interior del túnel, que talla carril, i aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres anant cap a Sitges. Per tant, algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Molt bé, perfecte. Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
En el món de la perruqueria existeixen molts estils i gustos per a tothom. És un món on la competició és força desconeguda, existint un campionat d'Espanya i un altre del món, on el castellarenc Pere Batiste ha aconseguit fer història amb la selecció espanyola. Des de Ràdio Castellà ens informa més àmpliament sobre aquesta qüestió l'Albert Sant Andrés. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui tenim amb nosaltres el Pere Batiste, un jove castellarenc de només 21 anys que ja ha estat guardonat amb el premi de millor barber revelació. Això va ser l'any passat i ara ha aconseguit la medalla de bronze al Mundial d'aquesta especialitat. El tenim via telefònica des de Castelló, on actualment resideix. Bona tarda, Pere, i enhorabona per aquest premi.
Molt bona tarda, Albert. Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me i bueno, anem a veure què tal.
Bueno, això és una competició que pot ser una mica estranya, no? Per algú que ens estigui escoltant, de dir, ostres, una competició de tall de barbes, no? Com comences tu en aquest món del tall de les barbes?
Doncs jo començo com qualsevol jove que està interessat en la perruqueria. Començo en una acadèmia, formant-me, hi ha una acadèmia privada a Bellaterra, i em truca un amic de la família, que és d'aquí de Castelló, que és Paco Nogueras, que ell havia estat 3 vegades campió del món, i em diu de venir aquí a Castelló a formar-me i a introduir-me una miqueta en el món de la competició, que jo en aquell moment també ho desconeixia, però em va cridar l'atenció i com jo podia fer-ho, doncs vaig decidir venir-me aquí a Castelló, i ell em va introduir en aquest món. Al poc temps ja vaig competir en el campionat d'Espanya, que vaig fer un quart lloc, i això em va permetre classificar-me pel Mundial. Després, com bé has dit, vaig guanyar un altre nivell nacional com a millor barber revelació, i ara doncs hem anat al campionat del món.
O sigui, que això del món de la competició és una mica familiar, no? Podem dir.
Sí, no està molt conegut, és una mica específic, que no està... No té molt nom, per si dir-ho a dia d'avui, i jo crec que se li hauria de donar una mica més de visualització. Mm-hmm.
Explica'ns, per qui no conegui, en què consisteix una competició de barbers, perquè potser crida molt l'atenció, no? Hem vist competicions de tot tipus, ostres, però de barbers. Explica'ns com funciona això.
Doncs mira, hi ha diferents estils. Per un costat, la que vaig guanyar jo com a millor barber revelació era amb un model real, era una persona que era el meu model. En canvi, el campionat del món es fa amb un maniquí. Llavors es fa així perquè sigui més equitatiu. Ells, dintre la prova a la que tu et vulguis presentar, l'organització dona una guia d'inspiració, et fiquen les imatges i ensenyen una mica el pentinat, tall i barba que volen. Llavors tu, a la teva perruqueria, doncs estàs preparant el pentinat, entrenant els temps, perquè va amb temps també, i llavors dintre de la guia d'orientació que et donen ells, tu cadascú fa el tall i pentinat que creu que és el millor.
Sí, que gairebé seria com una competició, no sé, de cotxes, per dir alguna cosa, no? Amb un temps sí. Que has de complir en aquest temps.
Sí, molt sí. Bé, sí, sí.
Perquè existeix una federació d'això? És un esport, bueno, no sé si dir-li esport o com dir-li, no? Però no sé si existeix una federació d'això.
Existeix, sí, existeix una organització nacional que es diu ONB, que és Organització Nacional de Bellesa, que aquí inclou doncs, tant perruqueria com estètica. I sí, sí, tot i que és allà avui és encara petita perquè falta visualització, però dintre del món de la competició sí que inclou això. És una organització que fa els campionats i això dona pas a poder competir internacionalment.
I ara explica'ns una mica com va anar aquesta última competició, on va ser, com vau ser, perquè entenc que és per equips, que va ser per equips, que vau quedar tercers al món. Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí, sí, sí. Això doncs, comença l'any passat, que jo anava a tornar allà cap aquí i el meu entrenador, Paco Nogueras, em va proposar d'anar al Mundial i vaig acceptar-hi. Llavors doncs, ja estàs tot l'any preparant-te amb l'equip, entrenant el pentinat i el tall. Quedàvem una vegada al mes, aproximadament al Gremi de Perruquers de València, i ens reuníem tots allà per entrenar. I sí, sí, ara el passat cap de setmana va ser a París, a la Fira de Perruqueria d'allà, i sí, era per equips. Llavors, competies individualment també, però nosaltres el que vam guanyar va ser la categoria per equips, és a dir, dels treballs que fèiem entre els que anàvem, s'agafen els tres millors treballs, que això va per puntuacions, hi ha un jurat que puntua cada treball, i la suma dels tres millors doncs és el que agafen com a mitja de país. Nosaltres vam sortir amb la medalla de bronze.
Quants companys éreu en aquest equip?
Nosaltres érem set. En total, d'homes érem tres, quatre dones, perquè aquest any hem sigut menys. Però hi havia equips, per exemple, a Itàlia, que igual eren 40, o a Japó també eren un muntó. Sí.
Perquè aquest és un món, entenc, que la barba és un món molt d'homes, entenc, no?
Sí, sí, sí. Bueno, ja és diferent. Hi ha la part d'homes i la part de dones. Llavors, dintre de la prova que vaig anar jo, sí que és més comú d'homes.
Perquè professionalment, què signifiquen aquests premis? Perquè suposo que, no sé, que serà com a als restaurants amb les estrelles Michelin, no? Que tenen allà l'enganxina a la porta de la perruqueria, entenc.
Exacte, sí, doncs, allà, professionalment, per mi, haver guanyat aquest premi ha sigut un somni, perquè dintre del món de la competició de perruqueria és la competició més prestigiosa i més gran que hi ha, a la que més gent s'hi presenta de tot el món i per altra banda també la més difícil de guanyar.
Mm-hmm. Llavors, digues.
No, doncs això dic que suposa també pues una alegria molt gran, perquè és el que dius tu, o sigui, ja a part de l'orgull propi que tinc d'haver-lo guanyat, també és un reflex del meu treball de cara a la gent que em pugui conèixer. És també com una via de màrqueting.
De fet, al teu tiel li ha sortit bé, no? La jugada, perquè ara té també les teves enganxines allà, suposo, a la porta també del local.
Exacte, sí.
Com definiries el teu estil a l'hora de tallar barbes i tallar cabells?
Doncs jo em considero bastant clàssic. M'agrada i m'he enfocat més en la barberia clàssica i tradicional. Jo és el que més m'agrada, tot i que sé fer-ho tot, sé fer tots els estils, però a mi el que més m'agrada i el que més còmode em sento és la barberia clàssica i tradicional.
Uh-huh. I què t'agrada més? Tallar la barba, fer el tall normal? No sé si teniu en aquest aspecte una preferència.
Pues sí, dintre de els serveis que es poden donar a la perruqueria, a mi pentinar i fer barbes seria una mica el que més m'agradaria. Colors sé fer, moldejats sé fer, l'únic que dintre per preferir, doncs el que més m'agrada és això, seria pentinar i fer barbes.
Que suposo que és la teva especialitat, no? Allà on treballes?
Exacte, sí.
Deies això, que estàs a Castelló perquè el teu tiet et va cridar en el moment que estàs estudiant. És un viatge definitiu o hi ha un viatge de tornada? Perquè abans deies que tenies intenció de tornar. Un viatge de tornada aquí a Castellà, i suposo que per obrir el teu propi saló, no?
Sí, exacte. A mi em va... No és ben bé el meu tiet, és un amic de la família, però bueno, que hi ha molta relació i,
exacte,
i
sí.
el considero quasi així. Però sí, jo quan vaig venir aquí a Castelló en teoria era per 6 mesos, es van allargant, porto ja 2 anys, però ara ja de cara a l'any que ve ja tinc idea de tornar-hi i començar una mica la meva pròpia història.
Mm-hmm. Llavors t'hauràs de portar tots els premis, no? Cap aquí per...
Sí, ja m'ho portaré tot i ho deixaré ben visible, que es vegi, per presumir una miqueta.
Sí, sí. Perquè, clar, has quedat tercer i ja tens el premi al millor barber revelació. Recordem, només 21 anys tens, ho vas guanyar l'any passat amb 20 anys, o sigui, déu-n'hi-do. Quin esportivament, quin ha de ser el teu següent pas? Perquè ja només et queda guanyar. No sé si hi ha alguna competició ja més important doncs, que aquesta. Ja.
No, més important no, més gran no hi ha, aquesta seria el màxim. Ja com a repte professional, el més gran de tot seria guanyar la medalla d'or dintre d'aquesta competició. Però bueno, futurs projectes que tinc ara a la vista, ara tinc el 30 de novembre a Saragossa, el mateix campionat que vaig guanyar l'any passat com a millor barber revelació, doncs m'hi presento a la final, perquè la semifinal ja la vaig guanyar, com a millor treball vaig guanyar el pas d'or, i ara em presento a la final, però ja no com a barber revelació, ja com a barber professional. I aquest és el pròxim objectiu que tinc. Després també al gener, a mitjans de gener, tinc una altra competició internacional que es fa allà a Barcelona, a l'Ovella Negra, una taverna, que també es fa una competició internacional allà i també tinc pensat anar a competir.
Perquè això no sé com funciona ben bé, no? O sigui, és ja... Jocs d'Espanya, per dir alguna cosa, no? Que passa, per exemple, en alguns esports, no? L'hoquei és molt català. No sé si això de les barberies és més d'aquí, de Catalunya, o és per tot Espanya. No sé si hi ha algun nucli important, o a València, no? On estàs tu, a la Comunitat Valenciana?
Sí, enfocat al campionat internacional d'aquest Mundial, sí que el nucli on està el gremi més gran a dia d'avui i on és una mica, com dius tu, el nucli de la competició, a dia d'avui seria València. Hi ha molts grans professionals que han competit ja al llarg del temps, que porten anys competint, i la majoria són de València, tot i que hi ha gent per tot Espanya repartida, però si hagués de buscar un nucli, seria València.
Mm-hmm. Perquè això de les barbes, a mi sempre, els que portem barba, no? Sempre... Ens diuen que és una mica una moda, no? Una moda, però dius, ostres, s'ha vist tota la vida. Potser als 80 eren més els bigotis, no? Però creus que això és estacional, ha vingut per quedar-se en els últims anys, perquè hem vist aquesta proliferació d'especialistes, sobretot, no? Ja és molt estrany anar a qualsevol localitat i no tenir un especialista en barbes, no? Això ha vingut per quedar-se o és una moda passatgera?
Doncs com dius tu, al final són una mica tendències, però sí que és veritat que amb els coneixements que hi ha a dia d'avui, la meva opinió personal és que això ja està aquí per quedar-se, perquè jo amb els coneixements que tinc, per exemple, quan estudio el rostre d'algú, la morfologia, ja jo li aconsello doncs, si ha de portar barba o no, però en la majoria dels casos la barba afavoreix els homes. Llavors, si tu saps adaptar bé una barba a la cara de cadascú, igual que un tall de cabell, això jo crec que ha vingut per quedar-se perquè afavoreix la imatge dels homes.
Mm, sí, que ja entenc que també hi ha un assessorament, no?, en aquest aspecte.
Sí, exacte. Quan ve algú a la perruqueria, nosaltres sempre donem un assessorament a la gent, li aconsellem què és el que li quedarà millor i confiar en nosaltres.
Perquè no sé si t'has trobat alguna vegada així amb algú que volia alguna cosa molt, molt estranya.
Sí, de fet és comú que hi hagi a vegades gent que et ve i et demana alguna cosa així que et quedes una mica sorprès. Però bueno, jo, abans de res, jo li aconsello i li dic, igual li intento orientar una mica el que li quedarà millor. Però al final l'última paraula sempre té el client. Si ell vol fer-se una cosa que ell sap que, o que jo li he dit que no li quedarà del tot bé, doncs bueno, si ell vol fer-ho, se li ha de fer cas. Però sí que l'assessorem, sí.
Doncs Pere Batista, moltes gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres aquí al Connectats. T'esperem aquí a Castellà, ja passarem a que ens retallis la barba i a veure si així millorem el conjunt.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i si no dubteu que em tindreu per allà aviat.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, una Terrassa amb índex de criminalitat a l'aixat.
Bona tarda, Sabadell s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
Doncs bé, connectats en aquests viatges que us proposem aquesta temporada a l'interior de la ràdio, ens toca avui a Sant Cugat. I hem pensat que, donada l'hora, podríem visitar els companys al menjador, a veure què han portat avui per dinar. Roc.
Hola, bones, sóc el tècnic del Connectats.
El tècnic del Connectats, que també arriba l'hora de dinar i també dines, no?
Correcte, ens anem de viatge, però abans.
Vinga, doncs si em seguiu, sortim, podríem dir que de l'estudi de control, sortim de la cova i veiem que a la redacció, per exemple, encara tenim gent... A veure, Juanmi, hola, què tal? Són les dues, eh?
Sí.
I no dines avui?
Les dues van tocant i no dino
avui. Avui no dines?
No, estic acabant cosetes encara.
Ho dic ara, les dues, perquè la gent no sàpiga, és l'hora de dinar aquí.
L'hora que, sí, que ens arrepleguem més per dinar, jo crec.
Sí?
Sí. Preguntes pel tàper. No hi ha tàper avui.
Avui no tens tàper, has d'anar a comprar.
He d'anar a comprar i no sé, tenim opcions, eh? Tenim opcions del pokeball amb salmó, crec. Tenim trinxat de la Cerdanya, crec que també n'hi haurà.
Sí, són els clàssics.
Són els clàssics d'aquí.
Són els clàssics. Bé, doncs, escolta, et deixo perquè acabis la feina i així puguis anar a dinar com abans millor. Roc, vine perquè anirem a la... De fet, no és un menjador. El fem servir de sala menjador, però en realitat tu ja saps que és una sala també de reunions. És multiusos. És multiusos. Bé, doncs mira, el Roc m'acompanya i no sé si podrem... Ensumar no ensumareu. Hola, companys. Què tal? Bon profit. Us heu quedat tots... amb la boca plena però amb la boca tancada, sí? A veure, no sé si sabeu que aquesta temporada al Connectats fem una secció que es digui un viatge al centre de la ràdio. El que intentem fer és mostrar interioritats de la ràdio que normalment doncs, la gent no, ni pot veure, ni pot escoltar, ni pot ensumar, ni pot imaginar segurament. I a Cugat avui pensàvem, dic, mira, aprofitem l'hora de dinar... Veiem que porten el tàper, els companys. Tu ja has dinat, Pol?
Ja he dinat, ja he acabat.
El Pol és company de producció, és càmera, és muntador, fa una mica de tot, i avui què has portat?
Avui he portat fideuà.
Ostres, nen.
Ni feta per mi ni feta per la mama, comprada.
Ostres, el súper. I la Sílvia, què fa? Què fas a la ràdio, Sílvia? Què faig a la ràdio? Doncs m'encarrego de la comunicació, sobretot, d'explicar una miqueta qui som i què fem. O sigui que t'ocupes de moltes coses. Una mica sí. I avui t'ha perd de casa, eh? Sí, això m'ho he fet jo una miqueta amb el que va sobrar ahir de sopar, que això es porta molt també aquí, que és un arròs amb xampinyons, una mica de paperot vermell i unes salsitxes. Bona... All i julivert. I fa bona pinta, eh? Fa bona pinta. Us he de dir que la gent de Cugat són molt cuinetes, eh? Ara, com que les circumstàncies moltes vegades són les que són, doncs resulta que hem de tirar de súper, de botiga. Martí González, en joc, què tal?
Doncs bé, aquí dinant, sí, després del programa.
Us he de dir que el Martí és un dels que més es cuida d'aquesta casa, eh? En general, jo diria que tothom es cuida molt, però el Martí especialment. Per què?
Bé, primer perquè he triat ser vegà, llavors és més complicat, i també m'agrada cuinar, com deies, llavors, miren, més o menys... Avui, de fet, avui no ho vaig currar gaire, tampoc. No recordava que gravàvem això, si no m'ho hagués currat més... I no, he fet una amanida de llegums amb una mica més de gracieta, cosa, hi ha algues, hi ha tomàquet sec, però és una amanida de llegums.
Escolta, però fa molt bona pinta, o sigui que això resol un dinar, i a més ja tots els nutrients que necessites ja els porta, no?
Tant i tant, sí, això sempre s'ha de mirar.
Molt bé. Com us cuideu, mare meva. Mira, el Pol encara està aquí, eh?
Sí, escurant la ioli amb el pa.
Escurant la ioli de la fideuà. No us ho perdeu. A veure, més voltetes per aquí. El Lluís ha fugit perquè segurament no ens volia explicar el que tenia avui. El Pau, redactor d'informatius de Cugat, periodista, xico. Més categoria, quina categoria vols, va?
Jo sóc mi propio jefe.
Ostres, autònom.
Jo sóc ser el teu propi jefe. Jo em mano a mi mateix i a ningú més.
Bueno, el Pau aquí també fa moltes coses, i entre elles, aquest tàper te l'has preparat tu?
No, no me l'he preparat jo. Me l'ha preparat la meva estimada parella, nòvia, Anabel.
L'Anabel. I tu què esperes per preparar-te tu el tàper? Però és que avui no has pogut.
No, és que normalment no me'l preparo, me'l prepara ella. Vull dir, a ella li agrada cuinar superbé, i si falla el dinar, doncs jo agraït de la vida.
Tu encantat de la vida, clar que sí.
Sí. No, ja. No amagarem que no, això no ho he fet jo, no ho he fet jo. Vull dir, la realitat és la que és.
I què t'has preparat? O t'han preparat?
Doncs tenim una amanida també de llegums, com el Martí, amb tomàquet, aguacate... això deuen ser, sí, això és pebrot, no, està boníssima, formatge i unes ara no sé com es diu això en català,
l'albergínia
arrebossada
està molt bona, a més està